A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Moltes d'aquesta realitat tan complexa, i no cal parlar de Catalunya, la nostra ja és prou complexa amb tots aquests projectes sobre la taula, amb un pressupost aprovat, amb un raix de feina que li ve a la Casa Gran al damunt, i amb tot un debat sobre, almenys durant aquests dies s'ha parlat molt de la gestió de les coses, i segurament també en parlarem força amb Carme Gasulla, la regidora d'Iniciativa Catalunya en Comú. Carme Gasulla, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Ara intentava fer memòria. Us veu quedar veritablement sola en aquell ple municipal quan parlàveu del futur de la llotja de pescadors?
Doncs vaig ser l'única regidora que va votar en contra.
Que va votar en contra, oi que sí?
Sí, sí.
I veu fer una dissertació que, si no recordo malament, vos mateixa veu dir en veu alta que us sabia molt greu dir allò en veu alta, però que no podíeu dir altra cosa que no fos que, plantejat d'aquesta manera, la llotja no podria funcionar.
Exacte. Com a càrrec públic ja haig d'exercir una responsabilitat que m'obliga a dir coses que no agraden i que m'agradaria que fossin d'una altra manera, i vaig dir en veu alta, efectivament, que era un projecte que, amb molts dubtes legals, pensaven que estava mal plantejat, que no oferia garanties de cap tipus, i a més ho vam denunciar públicament i en forma de vot, però també en forma de declaració pública.
I recordem que en aquell moment vau parlar que havíeu pogut tenir una conversa amb un representant de la Generalitat, amb
Correcte.
Una persona, diguem-ne, acreditada des del punt de vista del coneixement de la qüestió.
Correcte, un director general.
Un director general que us havia dit obertament que no podia funcionar això d'aquesta manera.
Evidentment, que no autoritzava sota cap concepte la venda de peix en el port d'aigua dolça a Sitges, perquè no és competent.
Per tant, per qui ens escolti, no estem parlant de la instal·lació de la llotja i de l'equipament de la confraria de pescadors aigua dolça que es va inaugurar per la Mare de Déu del Carme, estem parlant de la possibilitat de vendre o no peix allà.
Exacte, és a dir, això no és viable sota cap concepte, i no ho dic jo, vull dir, ho diu la institució que ha de donar aquesta autorització i que ho va explicar d'aquesta manera, no? A través d'una conversa telefònica.
Què va passar en aquesta comissió de govern del passat dilluns quan es volia presentar un dictamen vinculat amb aquesta qüestió i que al final s'ha retirat perquè hi ha sobre la taula la possibilitat, vàgim d'entendre que molt evident ja, que la interventora municipal, que la intervenció municipal faci una suspensiva d'aquest dictamen, que per tant s'hagi retirat això. Què ha passat?
Bé, la sorpresa que vam tenir quan se'ns va enviar la documentació per les comissions informatives que es fan la setmana abans del ple és l'arribada d'aquest dictamen, que el que plantejava era la gestió d'aquest espai amb un plantejament que per nosaltres era sorprenent, perquè doncs alterava tots els principis bàsics contractuals i legals que eren d'obligat compliment. Aleshores, jo ja estava preparada per fer la meva demanda, perquè es presentava sense cap mena d'informe d'intervenció. Segons aquest dictamen no era necessari, i estaven davant d'un document que a totes llums era il·legal. I el que es va fer a la comissió informativa és fer la retirada d'aquest dictamen amb un informe suspensiu per part d'intervenció. Parlem de l'actual interventora.
Mm-hmm.
No parlem de de fer un any, parlem de l'actual interventora.
No de la interventora que es va fer popular per les seves suspensions, sinó de l'actual interventora.
L'actual interventora que feia efectivament, un informe explicava que havia posat damunt de la taula la impossibilitat de tirar endavant aquest dictamen perquè no complia aquests principis contractuals elementals i legals.
Perquè què plantejava aquest dictamen, regidora?
Doncs plantejava la gestió d'aquest espai amb assignació directa, amb un contracte assignat sense passar per tot el procediment legal obligat.
Amb assignació directa aquí a la confraria de pescadors?
Evidentment.
D'acord.
Aleshores, aquest és un dels punts, hi havia més. Mm-hmm. Hi havia unes mancances importants i a més assessorat pel mateix advocat extern que va fer l'informe.
Que l'Ajuntament va contractar en el
senyor
moment.
Lloberes. I en tot cas, nosaltres ens alegrem que s'hagi retirat aquest dictamen, perquè si això no hagués estat d'aquesta manera, nosaltres no teníem cap dubte de que hauríem arribat on calgués per denunciar aquesta possibilitat de fer una gestió directa sense cap mena de procediment legal.
Us pregunto una qüestió molt bàsica, sobretot per qui ens escolti i per tothom en general. Hem parlat d'una confraria de pescadors i hem parlat del futur de la confraria de pescadors i que aquesta llotja de venda de peix pot ser el futur de la confraria de pescadors de Sitges i del conjunt de pescadors sitgetans. Què es pot fer, i això fa de mal preguntar així, però hem de suposar que en aquest cas els polítics tindran la responsabilitat de poder administrar una situació com aquestes, què es pot fer perquè els pescadors de la confraria de pescadors de Sitges siguin veritablement els beneficiaris de la venda del peix que capturen?
Hi ha moltes altres possibilitats.
Sí?
Crec que sí. El mateix director general, quan amb la conversa telefònica d'ara farà un any, explicava que hi havia altres possibilitats de donar un cop de mà amb la gent que es dedica, la poca gent, malauradament, que es dedica a aquesta professió tan dura, i aquesta era la pitjor de les vies possibles.
És a dir, el que no es pot fer és dir, vosaltres us encarregareu d'això.
Justos.
Però, tan senzill com això.
Exacte, però,
encara que per nosaltres sigués, vaja, el més just del món, que no es pot fer.
No es pot fer, és a dir, el que no es pot fer, no es pot fer. Es diguin pescadors, es diguin treballadors de la mineria, és igual, que no es pot fer, no es pot fer, perquè estem parlant de diners públics, estem parlant d'un servei públic que, per tant, ha de complir una sèrie de normes, i més en els temps que corren. I vaig explicar que personalment en sabia molt de greu, perquè conec alguns d'aquests pescadors, per certs vincles personals, en sabia molt de greu, penso que els han utilitzat, i en sap molt de greu, perquè la situació en aquests moments és molt complicada.
És com si ens diguéssiu, no es podia dir mai en veu alta als pescadors que serien ells els beneficiaris de la venda del peix.
Exactament.
Perquè no hi ha fórmula legal perquè això sigui així.
És que és així. És a dir, amb tot el panorama que teníem al voltant d'aquesta activitat, amb la baixada de captures, amb la situació amb la qual es troben aquests pescadors en el port, doncs aquest projecte des del començament està marcat per la impossibilitat de tirar-lo endavant legalment, i ho va dir la interventora que teníem anteriorment, la senyora, sí, Ramírez, i ho diu la interventora actual, és a dir, no pot ser, el que no pot ser és impossible.
Aleshores, de què servia plantejar una llotja de pescadors?
És una bona pregunta que potser haurien de
fer
al govern.
Bé, no? Saben vostès, bé això ja de finals o de la segona legislatura de Jordi Baiget com a alcalde. És a dir, el plantejament en si ja era un plantejament erroni, pensant en una llotja de pescadors pels pescadors sitgetans?
Com a idea, penso que era una bona idea. El que passa que topa amb un problema de competències, amb un problema de normativa que fa inviable, tal com es presenta el projecte, amb moltes mancances de caire tècnic, de caire legal, el projecte que ens arriba ara fa un any i escaig és un projecte que no s'aguanta per enlloc, és un projecte ple d'objeccions de tipus legal i que per tant s'havia de refer des de bon començament, i que tenia el seu recorregut, tenia moltes errades, tenia unes llacunes importants des del punt de vista tècnic i legal, i que el feia inviable. Aquest projecte estava mal fet.
D'acord. Ens tornem a situar en la conversa que veu tenir amb el director general. Aquestes altres possibilitats, quines podrien ser?
Doncs ell mateix ho deia, no? La promoció de la pesca artesanal en forma de subvencions, a l'explicació de com es fa aquesta activitat, és a dir, d'una altra manera, però a través de la captura del peix, Sitges no és competent.
D'acord.
Sobre aquesta activitat.
És a dir, els pescadors podrien tenir ajuts econòmics a partir d'unes determinades consideracions que les administracions podrien fer a la seva labor, però no ser, diguem-ne, directament adjudicadaris de la gestió d'una llotja.
No és possible, és que és així, és una pena dir-ho, no?
Per tant, això té, vaja, quin recorregut més té aquest dictamen?
Anem a veure, jo vaig demanar igualment que no tornessin a portar aquest dictamen per urgència, perquè no seria la primera vegada que això passava, no? que arribava, finalment s'aixecava aquesta suspensiva per part de l'alcalde i es tirava endavant. Això és el que va passar el mes de març de l'any passat, que tot i les objeccions suspensives de l'anterior interventora, es va aixecar aquesta suspensiva, aquest informe suspensiu, es va presentar en el ple, es va votar amb el meu vot en contra, i es va tirar endavant, i tornem a estar on érem. No?
Es va votar amb el cor?
Jo crec que es va votar amb el cor i amb una certa innocència per part de membres de l'oposició, i probablement amb manca d'informació. I crec que a mi, jo també vaig votar contra cor, perquè realment fa molt de mal votar contra un projecte que d'entrada semblava una bona idea. Mm-hmm. Però clar, no,
ho dic perquè crida l'atenció. Una regidora de l'oposició va dir en veu alta alguna cosa que qui ens escolta va pensar, bé, el govern en podria tenir coneixement a través de contactes amb administracions, baix, en fi, en el dia a dia del govern hem de suposar que hi ha més possibilitats de poder conèixer el marc legal en el qual es pot desenvolupar una cosa que no una regidora de l'oposició, diguem-ne, que que té, pot tenir els contactes que té, però vaja, diguem-ne que per aconseguir determinades informacions tan categòriques no ho deu tenir tan fàcil. I en canvi resulta que amb el pas del temps allò que us varen dir en veu alta és l'escull amb el qual top aquest dictamen i toparà una vegada i una altra si això no es canvia.
Doncs és una reflexió interessant, sí. Vicenç, la que fas. En tot cas, jo he treballat amb la informació a la qual he pogut accedir, he treballat directament amb la informació de caire legal, de caire tècnic, amb les persones responsables del projecte, i el que tenim damunt de la taula ens deixa molt clar que aquest projecte és inviable. El que ha fet el govern a mi se'm fa difícil d'entendre, mm-hmm. No? A quins interessos respon?
A partir del que ens dieu, la confraria de pescadors no pot ser adjudicatària directa de la gestió de la llotja de pescadors, però aleshores entendríem, regidora, que podria optar aquesta gestió amb, òbviament, altres candidats. Això sí, que podria ser.
Això és el que demanen els principis contractuals d'un servei públic, és que és així.
Que la confraria pot optar com hi pot optar o qualsevol altre.
Exacte, sí, sí.
Això sí que podria ser.
Podria ser, però
hi ha més elements aquí.
Hi ha més elements, la mateixa interventora es va anunciar dilluns que ens faria arribar el seu informe, que és un informe contundent pel que ens ha arribat, i hi ha més elements on hi ha aquestes llacunes de caire legal que fan inviable, hores d'ara, doncs aquest plantejament que anava al ple del dilluns vinent. Mm.
Hem començat per aquí i no sabem si Carme Gasulla també podria fer aquella interpretació que ha fet més d'un membre de l'oposició extrapolant la gestió d'aquest assumpte amb la gestió d'altres assumptes que també, des del punt de vista de bona part de l'oposició, no s'ha portat com es creia que es podien portar, es digui, des de les llars d'infants fins a les pistes de pàdel, etcètera, etcètera. Aneu per aquí també?
Home. Nosaltres, Vicenç, nosaltres també vam en el seu moment presentar les al·legacions respecte al projecte de la Masia de Can Pere Mestres i se'ns va donar la raó. Aleshores, malauradament també.
Allò ha quedat perdut en la memòria.
Sí. Doncs allò que no interessa recordar s'oblida interessadament, però el cas és que aquí hi ha responsables.
Però no se n'ha parlat més de la Masia de Can Pere Mestres, ni del projecte en si.
No.
Es va fer aquella comissió amb tots els grups polítics, sí. Es van aportar els veïns, va haver unes conclusions també d'aquella comissió, però després...
Nunca va ser supo. Aleshores, aquesta és una, també el tema de les pistes de pàdel, el tema de l'escola Pia, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, aquí la tasca d'oposició és fiscalitzar aquells temes, tots els temes, però aquells especialment que van contra els interessos del poble de Sitges, perquè és la nostra obligació. Ens agradi o no, moltes vegades el tema que tenim damunt de la taula. A mi m'encantaria que fessin les coses correctament, però no és el cas. És una darrere una altra. I el que ens espera d'aquí al maig del 2019 és un passeig triomfal de publicitat, de fum, que no respon a la realitat que tenim en el poble.
Hi ha una llista de projectes llarga, tampoc que fa referència a les inversions sostenibles, com els que fan referència al pressupost d'aquest 2018. Vaja, a partir del que ja heu exposat, tampoc no cal ser un honoris causa per entendre que difícilment veieu que aquests projectes es puguin assolir en la seva totalitat.
No ho dic jo, ho va dir l'alcalde en una entrevista fa unes setmanes, em sembla que va ser justament en aquesta casa, que veia amb cert pessimisme que
la casa podia ser capaç.
Si era capaç la casa d'efectuar de finalitzar aquests projectes, i fins i tot va condicionar la seva presentació en les eleccions del 2019 en el fet de que li agradaria, em sembla que culminar algun d'aquests projectes. Sembla, em va ser entendre això. Per tant, si ells mateixos no s'ho creuen, doncs ja m'explicarà què és el que pot pensar l'oposició. Amb les dades a la mà, la veritat és que sí, és possible que culminin algun d'aquests projectes, però són projectes que neixen amb dificultats, que neixen amb problemes de plantejament tècnic importants i que pensem que serà difícil que arribin a bon port. Serà difícil, malauradament, torno a insistir, perquè aquí qui surt perjudicat no és el govern o l'oposició, surt perjudicat el poble de Sitges.
Per qui us escolti, com hem dit en més d'una ocasió, això és la paradoxa del polític, quan no hi ha diners no pots fer res. Quan en tens molts, aleshores resulta que has de fer tantes coses en poc temps que tampoc tens capacitat de fer tantes coses encara que tinguis molts diners per fer-les.
Aquest govern és expert en presentar com un mèrit allò que per nosaltres és un demèrit.
Sí?
Sí. No és creia, expert en això.
Per exemple, no creieu que sigui cap mèrit el poder eixugar el deute que hi havia a l'Ajuntament?
Evidentment que és un mèrit, però si després aquests diners no es veuen en la realitat quotidiana dels sitgetans i les sitgetanes, es converteix en un demèrit. El pressupost que es presenta pel 2018 demostra dues coses. La primera, la capacitat enorme que té aquest govern per recaptar diners per part dels ciutadans. Vull recordar que dels 40 i escaig milions d'euros que formen
46,
el pressupost 46 sí? i escaig 46.000 i pico milions d'euros que representa aquest pressupost, 30 milions d'euros recauen directament sobre les esquenes dels contribuents de Sitges de manera directa, en forma de plusvàlues, en forma d'IBIs, en forma d'impostos directes i indirectes, i el que plantejaven justament en el nostre legat en el passat mes de desembre, en el ple del pressupost, és que pensaven que justament a les temps de crisi en els quals ens trobem, doncs hauria estat un bon plantejament rebaixar, d'alguna manera moderar aquesta pressió fiscal sobre els sitgetans i les sitgetanes, especialment sobre la gent que té negocis, comerços, etc., sobre tothom, però també sobre aquells que tenen negocis, perquè la crisi continua fent estralls sobre aquesta població. Per tant, aquesta mateixa capacitat que tenen per recaptar diners, després és la mateixa incapacitat, és inversament proporcional a la capacitat que tenen per executar aquests diners directament sobre el dia a dia dels sitgetans i les sitgetanes.
Hi ha uns certs condicionants, també ens comentaven, als quals s'enfronta l'administració municipal, que és la incapacitat també de poder contractar, almenys d'una forma relativament directa, no sé que sigui a través d'empreses externes, i per tant aquí també hi ha la impossibilitat de poder assumir una càrrega determinada de feina sobre la maquinària administrativa. Esteu d'acord?
Sí, però també vull recordar que els responsables de les retallades de personal de plantilla, unes retallades brutals que es van fer a la casa, sobre més plantilla i personal molt, molt important, com és el cas del personal de territori, en aquests moments estan causant problemes molt greus de control, d'execució, de projectes, d'obres, d'inspeccions. És a dir, tot això, que és una excusa per mi, que no dic que hi hagi una part de raó, en el fons els responsables són els que estan governant en aquests moments. Això per una banda. I per l'altra, les lleis són iguals per tots els ajuntaments, i ajuntaments que estan tirant endavant amb condicions molt pitjors. Per tant, aquí hi ha un problema, per mi, molt greu, que és d'ineficàcia i d'anar passant el temps, i de cop i volta ens adonem que no arribem, i ara què fem? Com és el cas, per exemple, del pla d'usos que es presenta en el ple del dilluns, no? És a dir, portem molt de retard sobre aquest pla d'usos del casc antic, i ens arriba amb el peu canviat, i ens arribarà en una situació que realment crearà doncs, una incògnita important de cara al futur. No? És a dir, que aquesta és una manera de funcionar que s'ha plantat des del 2015 fins avui, que és el lloc comú d'aquest govern. No? És a dir, d'anar amb retard i justificar les errades en funció de que el sistema, l'administració, les lleis són iguals per tothom, i ajuntaments, torno a insistir, doncs que estan funcionant i tenen endavant els seus projectes i tenen exactament la mateixa normativa.
A partir del que ens va deixant aquesta mateixa taula el regidor Pep Moliner, hi havia alguna altra forma d'eixugar aquest deute tan, tan enorme que no fos retallant i pujant impostos?
Jo crec que el problema que pateix el pressupost, els pressupostos que hem anat veient en aquests darrers dos anys, és que són pressupostos sobretot poc fiables. És a dir, són pressupostos que no s'ajusten a la realitat. Estem ingressant més diners dels que en teoria necessitem o dels que es gasten, i a vegades et trobes amb partides que no s'executen i amb departaments que no arriben. Per tant, aquí hi ha un decalatge que no acabem d'entendre massa bé perquè es justifica, i podria donar molts exemples. El primer d'ells, les escales, un molt punyent, les escales mecàniques del Passo Tavia del pont de Renfe, doncs estan aturades, estan en una situació d'avaria, i una vegada i una altra doncs els usuaris es queixen. Doncs aquesta partida que té uns 8.000 euros aproximadament en el pressupost del 2017 no s'ha executat. No s'ha executat, i això és molt punyent, perquè són realitats molt quotidianes i molt, molt flagrants.
Aquesta partida que era de manteniment de les escales?
De manteniment de les escales i reparació. Per tant, els diners hi són, però no es gasten. Adrecem més de 2,5 milions d'euros al manteniment, la neteja de la via pública, més una injecció de gairebé 500.000 euros en el servei. És el tema que està damunt de la taula constantment, segurament, en les visites que et fan
també
els portaveus, i que diu el veu a veu de la gent al poble. Com està el poble? El poble està malament. Està malament.
Està pitjor?
està molt pitjor, és a dir, jo personalment no veig per enlloc que això hagi millorat, és a dir, és un peix que es mossega la cua, és un servei que no funciona i estem adreçant molts diners amb un aspecte molt important i que preocupa i molt a la gent de Sitges.
Funcionarà amb la nova empresa?
Doncs no t'ho sé dir, m'agradaria, jo penso que sí, que ha de funcionar, vull pensar
de
que
fet,
sí.
De fet, dir no ho sap dir ningú. Si funcionarà millor amb la nova empresa.
Pitjor és difícil.
Vaja, que és un meló. Sí. Bé, això pitjor segurament...
Pitjor és difícil. En tot cas, el que vull explicar és que la sensació que tenim és que es fan aquesta política de titulars, de grans projectes, de grans idees, i que la veritat no s'executen o arriben amb molts problemes o s'han de tirar enrere. I podríem fer una llista molt i molt llarga. No? Aleshores, jo torno a insistir, és a dir, la gestió, l'execució dels diners que es recapten al llarg de l'any, o no es gasten o no arriben. I aquest és un problema de plantejament prou greu.
Abans d'anar a les botigues, passem per un d'aquests processos en què s'ha hagut de fer, bé, la marxa enrere no l'ha fet l'Ajuntament, l'ha fet l'empresa que havia aconseguit l'adjudicació de la gestió de les llars d'infants. Com valoreu el que ha passat? Fins a quin punt enteneu que Educare 21 tampoc no és massa just que continuï gestionant les llars d'infants i fins a quin punt teniu sobre la taula que això ha d'acabar sent municipalitzat d'una manera o d'una altra?
Bé, si ha d'acabar sent... Evidentment, nosaltres sí que apostem per municipalitzar el servei i pensem que, a més, és viable. I, en tot cas, seria una pena que es municipalitzés perquè no hi ha més remei. És a dir, perquè és allò, no?, que és el clau ardiendo. Com no hi ha més remei, municipalitzem. És un mal plantejament de com ha de ser la municipalització. Mal plantejament. Però és que tot plegat és un mal plantejament. És a dir, la situació amb la qual està la concessió de la gestió de les llars d'infants, ja fa un any que... No fa un any, fa molts anys que s'arrossega. I el que es va treure fa aproximadament també un any era la problemàtica de les treballadores d'aquesta empresa de que efectivament no cobraven el seu sou i aleshores va sortir a la llum, però aquesta problemàtica fa molts anys que s'arrossega. És de difícil solució, però no s'ha fet un seguiment com tocava, no s'ha fet, i elles mateixes ja havien anunciat al voltant del mes de juliol que aquest tema tornaria a estar damunt de la taula i efectivament això ha passat i tornen a estar molt preocupades perquè no és que juguin al seu lloc de feina, que és importantíssim evidentment, sinó tota la repercussió que té sobre la vida familiar en general de la gran família que és Sitges,
sí.
La repercussió és brutal. Per tant, no s'ha fet un seguiment prou rigorós i prou important, i això havia d'esclatar, perquè evidentment l'empresa guanyadora del concurs s'ha trobat amb aquesta patata calenta i ha dit que no la volia agafar. Era previsible que això passés, era previsible, i a més és que jo no sé com no se'ls ha passat pel cap que això aniria d'aquesta manera. Ara ens tornem a trobar al començament. Què fem amb Educare? Educare està preparada per fer la gestió de les llars d'infants? No, els números i l'històric diu que no. Com hem de solucionar-ho? Doncs haurem de tornar a seure, parlar amb les treballadores, parlar amb totes les parts implicades i començar a buscar solucions que siguin viables immediatament.
Ho dic perquè des del moment en què Educare va formar part de les dues empreses que van arribar al final d'aquest concurs, donem per entès que Educare va salvar totes les condicions per poder entrar en el concurs.
Això sembla.
Perquè si no, evidentment, vaja...
Això sembla, és a dir, que a sobre...
Ho dic perquè legalment, sí. Educare, que és la segona, doncs...
És la que li toca.
És la que li toca.
És la que li toca, però...
I per tant podrà fer valer el seu dret.
I evidentment és legítim que faci valdre els seus drets, però l'Ajuntament ha de fer valdre altres drets i defensar, doncs, precisament un servei públic per damunt de tot. I l'històric que tenim al darrere doncs convida precisament a l'optimisme. Realment és un problema prou important i que hem anat oblidant, com molts altres, com el tema de la Masia Campera Mestres, com el tema de l'Escola Pia, doncs per diferents motius i raons que aquesta regidora no li sabria explicar, però el problema el tenim. Tot i que no se'n parli, el problema el tenim i cada vegada es farà més gros.
Com es soluciona això?
Jo crec que es soluciona amb dedicació. De veritat que ho dic, amb dedicació i eficàcia. I
això vol dir anul·lar el concurs?
Podria ser que s'hauria
d'anul·lar. Podria ser.
Podria ser que s'hauria d'anul·lar el concurs.
Anul·lar un concurs i suposaria la institució pagar?
És probable. Perquè s'ha de compensar les parts implicades, és probable, sí, però no seria la primera vegada que això passa, que s'ha de compensar les parts implicades.
I ara us proposo ja un futurible. S'anul·la un concurs i a partir d'aleshores què?
Doncs a partir d'aleshores s'ha d'actuar de manera urgent. Nosaltres vam proposar efectivament el servei de municipalització, pensàvem que era una bona sortida, i el mateix regidor i l'alcalde ho veien inviable.
Us ho plantejo així. Preferiríeu el servei municipalitzat que no que Educare 21 continués en la seva gestió?
Totalment.
Totalment?
Totalment. Totalment. Crec que Educare és una empresa que ha anat contra les llars d'infants i contra les treballadores i contra els seus drets. Evidentment, defensem això. Defensem des del minut 1, defensem que es municipalitzi el servei, perquè per nosaltres és una manera precisament de dignificar les condicions, no només de les treballadores, sinó també del servei.
Municipalitzar suposaria un drama per l'administració?
No tinc ni idea si suposaria un drama o no. El que en aquests moments estan vivint un drama són les treballadores i els usuaris de les llars d'infants municipals. Aquest sí que és un drama. La resta no li sabria dir.
Passegem-nos per altres ítems informatius. Què creieu que poden dir els veïns de les botigues? Si se'ls pregunta allò que més d'un té al cap que se'ls pot preguntar durant aquest 2018.
Els veïns i les veïnes de les botigues tenen raons més que suficients per plantejar aquesta consulta. Per mi, i ho vaig també explicar en el ple del mes de desembre, és un fracàs de la gestió d'aquest govern. És un fracàs. És a dir, no s'han dedicat prou per exemple, a temes molt concrets. És a dir, per què no s'ha lluitat per començar a parlar del canvi de zona educativa, que era un problema prou important per la gent que viu a les botigues? Per què no s'ha fet com es fa amb sanitat? Per què no s'han dedicat més serveis als veïns i les veïnes de les botigues? La conseqüència és que en aquests moments es planteja aquesta consulta per segregar-se del municipi de Sitges. I per nosaltres no és una bona notícia, no ho és. Tot el que sigui una consulta, tot el que sigui escoltar la ciutadania, evidentment la recolzarem plenament, perquè nosaltres som pro-consultes i pro-referèndums, tot el que faci falta a nivell local, a nivell nacional, a nivell internacional, a nivell familiar. Però és el producte d'un fracàs. I és normal que aquests veïns i veïnes es plantegin aquesta possibilitat. I en tot cas, jo crec que nosaltres hauríem de lluitar perquè això no passés. A nosaltres ens agradaria que els veïns i les veïnes de Sitges continuessin lligats al municipi de Sitges. Però jo entenc perfectament el seu neguit i les seves reivindicacions. Les entenc perfectament.
Aquest mal dels veïns de les botigues és crònic, per això.
Sí, és crònic. Sí, és que topen, evidentment, amb un impediment important, que és l'impediment geogràfic, però hi ha altres...
Que no és excusa, no, però els diem amb l'estadística a la mà, diguem-ne, en alguns casos el malson dels veïns de les botigues o aquesta sensació de no ser, o amb les dades a la mà, ben atesos per part del municipi, tenint, òbviament, els mateixos drets que la resta de ciutadans. Vaja, es perd en la nit dels temps gairebé, aquesta reivindicació.
És cert, i això era precisament un motiu per intervenir sobre aquestes mancances. Per tant, hem arribat tard. En aquests moments tenim aquest problema damunt de la taula i hem d'escoltar què és el que diuen i a veure com es pot donar resposta a les seves inquietuds, però arribem tard. És producte d'un fracàs de gestió política, és evident.
Ens imaginem que els veïns diuen que volen marxar a Castelldefels i aleshores s'obre aquest meló, perquè per una banda l'equip de govern ja ha dit en veu alta que encara que s'estigui parlant d'una consulta popular no referendària, es farà seu el posicionament veïnal, i per tant això aleshores hauria de poder ser administrat per una banda amb l'Ajuntament de Castelldefels i per altra banda la Generalitat hauria de donar el vistiplau a una situació que a hores d'ara més d'un i més d'una creu que la Generalitat no es ficarà, i més tal com està tot plegat ara, que no es ficarà dins aquesta olla bullint.
En tot cas, Vicenç, passi el que passi, és a dir, el resultat final d'aquest referèndum, sigui viable o no el resultat d'aquest referèndum, sobretot si decideixen que és que sí, que es volen segregar, jo crec que se'ls ha d'escoltar. I el resultat és molt important. Parlem en clau nacional. El resultat d'una consulta a nivell nacional, evidentment, es vincula també amb una resposta. Tingui efectivitat i tingui una aplicació directa sobre la realitat. Per tant, Tant és el que passi, si és viable o no és viable. L'important és escoltar els veïns. I si els veïns de manera majoritària manifesten que volen marxar de Sitges, jo crec que és per posar-se les mans al cap i començar a buscar solucions i començar a fer contrapropostes. És a dir, tot el concepte...
Voleu dir que més enllà de les conseqüències...
Les conseqüències són
el
resultat.
Dir que vols marxar a Castelldefels exposa d'una forma implícita
és flagrant, és a dir, és palmari que expressin aquesta voluntat de marxar, ja és prou preocupant a banda de si és viable o no és viable, que potser és el de menys, si és viable, no? Alguns diran, home, no és el de menys perquè representa un ingrés que es perd per part dels contribuents. A mi, de veritat, que fer-ho d'aquesta manera em sembla molt lamentable, perquè és veure els veïns i les veïnes només com a números i com a contribuents i com els que paguen impostos. I precisament per això, perquè paguen molts impostos, tenen tot el dret del món a reclamar que aquests impostos s'ho reverteixin sobre la seva zona, i no passa, una vegada i una altra. El pla de mobilitat que ha estat encara en el somni dels justos tampoc parla de les botigues. Molts dels plans que es presenten en aquest ajuntament, que afecten directament no només la mobilitat, sinó diferents qüestions, no parla de les botigues, per tant, estan oblidats. És que és així, i és normal que reivindiquin els seus drets, i només ens oblidem d'ells durant 4 anys i ens en recordem quan arriben les eleccions, caram! I això és el que, com es deuen sentir? Doncs utilitzats, evidentment.
Els avis parlaven que recordem Santa Bàrbara quan trona, però ara no és el cas, perquè Santa Bàrbara és present cada dia. I una visió sobre el que està succeint allà, i òbviament sobre aquest conveni amb la Junta de Compensació, i òbviament sobre la planificació futura a l'entorn del que en podrà treure el municipi de tota aquesta urbanització, des de la vivenda social fins al bosc de Santa Bàrbara o la restauració de l'ermita, si creieu que això és molt poc, és el que s'ha pogut, o què és?
És un mal conveni.
És un mal conveni.
És un mal conveni. I a més, evidencia lamentablement per una banda, la poca força que ha tingut el govern per negociar un conveni que realment donés resposta a les necessitats integrals de tot el municipi, no només de la zona, i per una altra banda, la poca voluntat, perquè les eines les tenia. I així també ho he dit en diferents manifestacions. Tenia dues eines molt importants. La primera d'elles és justament aquella sentència a la qual feia referència l'alcalde en l'al·legat final del ple del mes de desembre, un al·legat en el qual nosaltres ja no podem intervenir, no podem replicar perquè és el seu dret i ho manifesta així en el ROM, però que era un al·legat on deia que els propietaris de la zona del
que la Junta de Compensació
tenia dret a executar, si volgués, segons aquesta sentència, doncs el pla parcial de manera immediata. I això no és cert. No sé, perquè justament aquesta sentència el que dona és les eines justament per establir uns terminis d'execució. Per tant, aquesta eina hi era per sentència en la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, si no recordo malament, del 2008, del 3 de febrer, del 2018, la sentència 100/2008. Aleshores, aquesta
era... Aturem-nos un moment aquí. O sigui que aquesta mateixa sentència que d'alguna manera s'ha posat sobre la taula per raonar el fet que la propietat, la Junta de Compensació, pot desenvolupar ja d'una forma total aquest pla parcial i sense calendarització, incorporava també la necessitat o l'obligatorietat d'establir un pla d'etapes?
Demanava establir terminis d'execució per etapes.
Això ho diu la sentència?
Això és el que diu la sentència. És el que diu la sentència, és a dir, anul·la el pla d'etapes del pla general del 2006 i demana modificar-lo i establir aquestes etapes. Per tant, aquesta sentència era una eina prou important, però és que a més, la segona eina, en un acord de Junta de Govern Local del 3 de febrer del 2016, no estem parlant de fa molt de temps, del 2016, es parlava i s'aprova una delimitació de les fases d'urbanització en funció dels graus d'edificació. Perquè mantinguin els oients, perquè potser és massa tècnic. És a dir, el control de la consolidació de les fases, que és molt important per l'execució d'un pla d'aquestes característiques que estem parlant, de més del 76 i pico d'hectàrees del sòl disponible.
Ho dic perquè en el seu dia es feia valer que hi havia precisament aquest, diguem-ne, aquesta qüestió de criteri sobre els qui entenien que la sentència judicial feia referència a aquests 10 anys que podien començar a comptar des que es va aprovar el pla general o des que ha entrat la primera màquina en aquesta zona per urbanitzar.
És que, però a banda d'això que estàs dient, és a dir, la interpretació de la sentència, que per mi és
la interpretació, que és la interpretació d'aquesta sentència?
Aquesta és la interpretació, la que jo he fet és el que diu la sentència. Sí. Aleshores, el que...
Sentència de l'any 2008.
2008, exacte.
Per tant, han passat 10 anys.
Han passat 10 anys, sí, però...
I alguns entenen que en aquests 10 anys ja ha caducat, sí? La necessitat de calendaritzar?
No, és que no s'ha calendaritzat, és a dir, no està calendaritzat.
D'acord.
Però justament la Junta de Govern Local del 2016 fa aquesta possibilitat. És a dir, fins que no s'hagi consolidat la primera fase no es pot passar a la segona.
A
I
veure,
estem a punt de passar a la segona fase.
A veure si encara ens entenem, no s'ha calendaritzat mai.
Mai. És a dir, el poble el calendaritzava. I aquesta sentència el que fa és partir de zero.
Partir de zero.
Justo.
És a dir, hi ha una sentència del 2008 que deia en veu alta que s'havia de calendaritzar el desenvolupament d'aquest pla parcial.
I demana
el 2016 l'Ajuntament proposa la calendarització d'aquest pla parcial.
Sí, sí,
I el que dieu és que encara no s'ha calendaritzat aquest pla parcial.
No està calendaritzat. És a dir, i a més deixa a les mans dels propietaris i dels promotors doncs, bueno, que la definició d'aquestes fases doncs, vagin fent en funció de les entregues que es faci a l'Ajuntament. Aquest és el gruix del conveni. Llavors, clar, el que estem fent és condicionar la velocitat de creixement al mercat. I aquesta és una errada que precisament era el que pretenia frenar el Pla General 2006. Era justament això, és a dir, que no fos el mercat qui marqués aquesta velocitat de creixement. Per què dic això? El Pla General 2006, al qual jo constantment em refereixo com un bon pla general, que en aquests moments potser s'hauria d'intentar fer un test reforç perquè està donant moltes particularitats, però és un bon pla general.
En el seu moment, ara hauríem de recuperar el tall de veu, però el servidor era a les Pruelles i va preguntar en veu alta: podeu assegurar que aquest és el millor pla general que heu pogut fer? I tots van dir... tots, menys, saben que ho van votar 20 regidors en la Comissió del Pla General i hi havia gent, i van fer un sí categòric l'any 2006, dient que aquest era el millor pla general que es podia fer en aquells moments. Clar, han passat 12 anys d'això, ara segurament hi hauria moltes matisacions a l'assumpte, però ho referiu sempre a aquell Pla General de 2006, per què?
Perquè va cercar el màxim consens possible, no només de partits polítics, sinó de tots Sitges, de comerç, de comerciants, d'usuaris. I això és el motiu pel qual podem dir que és un bon pla general. És a dir, perquè responia al conjunt dels interessos de la població de Sitges. I perquè s'havia treballat moltíssim. Hi havia hagut 2 anys de feina molt intensa, amb moltes discussions, amb molts entrebancs, i es va tirar endavant. Per tant, és un bon pla...
Aleshores es va parlar molt de moltes renúncies que havia fet cadascú per al global, per l'interès, etc, etc, etc.
Que segurament no
és a dir, que no us agrada ara que es menystingui aquell pla general
justos,
gairebé?
Justos, perquè a més quan toca es recorre a dir vosaltres vau aprovar el pla general, per tant com podeu discutir l'execució dels plans parcials? Que nosaltres no discutim l'execució dels plans parcials, el que discutim són els convenis, que són uns convenis per nosaltres molt dolents per Sitges. Entre altres coses perquè la part que assumeix l'Ajuntament és que és la que li pertoca, és que això no cal que estigui en un conveni. És a dir, la creació d'un pla directori d'equipaments és una competència de l'Ajuntament, no cal que estigui en un conveni. És noblesa obliga, és que és la teva obligació. Això no cal que ho posis en un conveni perquè és el que has de fer com a ajuntament. I per una altra banda, la Junta de Compensació assumeix l'elaboració i el suport de certs projectes que no són de la seva competència i que per nosaltres és pecat a minuta. És pecat a minuta. I parlo de la rehabilitació de Can Milà, la rehabilitació de l'ermita de Santa Bàrbara, o fins i tot del suport en el projecte amb 75.000 euros, si no recordo malament,
del
camp de rugbi. Aquest és un altre tema que, si vols, en parlem. Aleshores, canvi de què? No? Perquè, clar, la contrapartida és a dir, això...
Creieu que això és la xocolata del lloro?
És la xocolata del lloro, és un gran negoci per la Junta de Compensació i un mal negoci per Sitges, perquè, torno a repetir, el que volia el Pla General del 2006 era... controla precisament 3 elements fonamentals perquè aquest creixement que s'albirava com complicat, que després evidentment la crisi va fer doncs, els seus estralls, el que volia és que primer la integració dels nous habitants a Sitges, que fos sostinguda i esglaonada. En segon lloc, l'execució, el ritme d'execució. I sobretot, el que més ens preocupa, doncs, cobrir aquesta mancança històrica d'equipaments que té Sitges. I aquest conveni va en línia directa contra aquests 3 elements. Per tant, no és un bon conveni.
La comissió de seguiment podrà fer alguna cosa?
Jo crec, francament, que no.
Que no.
I ho dic amb la veritat, amb una certa indignació. Aquesta comissió de seguiment, no sé per què servirà, però ja arribem tard. Es convoca, si no recordo malament, avui hi ha la primera convocatòria. No sé si avui hi ha la de Consell Assessor o la de la comissió.
És igual,
jo
era
crec que
mes
no,
de
però
gener.
Si, ja, si estan fent via, estan a punt d'entregar la segona fase, i està, vull dir, arribem tard. Aquest és el gran problema, que arribem tard, hem perdut el tren. Tot es condiciona, entre altres coses, el pla d'equipaments, que encara no hi és. pla de mobilitat, que encara no hi és, etcètera, etcètera, etcètera. Hem perdut el tren. I això tira milles. I em consta que quan s'ha volgut aturar l'execució d'aquest pla parcial, els propietaris, els promotors s'han llançat a sobre de l'Ajuntament. Mm-hmm. Per tant, hem perdut aquesta eina que era fonamental.
Com hem preguntat sempre, els propietaris ho poden fer. Perquè res els ho impedeix ara.
Exacte.
És així, això,
si ningú en diu res, no tiro milles.
D'acord.
No? Exacte,
sí. És a dir, poden fer valer el seu dret a continuar si ningú no els diu res.
Llavors és obligació de l'Ajuntament fer valdre els drets i les eines que té a la seva disposició. I això és el que nosaltres qüestionem, que no les ha fet valer.
Teniu 4 minuts per passar pel camp de rugbi per les pistes de pàdel.
Bé, el camp de rugbi em sembla, ja ho vam dir, un despropòsit de projecte que ens anirà a prop dels 4 milions d'euros quan era viable el projecte en una zona molt més econòmica i sostenible, però que no interessava doncs, als promotors i a la Junta de Compensació del PPU. Per tant, no és un projecte que ens agradi.
Us veu quedar bastant sola també a la defensa.
Sí, totalment. Totalment, però ja estic acostumada, Vull dir, no em fa tremolar la veu en tot cas, Per tant, nosaltres pensem que és un mal projecte, que està mal plantejat i que a més té problemes tècnics que intentarem, tot i així, intentarem donar doncs, la nostra perspectiva i la nostra col·laboració.
D'acord.
Entre altres, el tema d'accés a la instal·lació, que representa un greu problema.
És a dir, aquest vial que s'ha de fer, que no acabeu de veure clau, pendent i tot plegat.
I ja veurem què és el que pensen els veïns i les veïnes de la zona. Els de la zona de Santa Bàrbara ho han deixat molt clar, que no el volien allà. I per una altra banda, el tema del pàdel per nosaltres és un èxit dels veïns i les veïnes del Poble Sec, que aquest tema del pàdel, el projecte del pàdel, s'hagi com a mínim replantejat. Però és un fracàs del govern, novament, perquè el que està plantejant és que ha fet un exercici d'autocrítica sobre un projecte que havia presentat damunt de la taula. I això no és veritat, autocrítica zero. Han mogut en funció de la resposta ciutadana, han mogut peça i no és la primera vegada que això passa. Per tant, xapó als veïns i les veïnes del Poble Sec, als membres de l'AMPA del Miquel Utrillo, perquè han aconseguit ser escoltats, tot i que van ser escoltats per uns quants membres del govern, no per tots, entre altres l'alcalde, que no es va presentar l'audiència i la sessió informativa que es feia amb la piscina municipal. I en tot cas, nosaltres continuem pensant que no és un bon projecte, però respectarem si és un consens manifest el que hi ha entre les parts implicades, ho respectarem.
Penseu que no és un bon projecte? Per?
A nosaltres no ens agrada. És a dir, no ens agrada, i ho vam dir des de ja quan era membre de Sitges en Positiu, que ara no acaben d'entendre la viabilitat d'aquest projecte de les pistes de pàdel en referència a la recuperació de la piscina, que evidentment estem tots d'acord que volem salvar la piscina municipal, però no ens agradava.
Com se salva la piscina?
Hi ha molts elements, no sé si tindré temps per explicar-ho, hi ha molts elements per salvar la piscina, no només la instal·lació d'unes pistes de pàdel, doncs el pla de viabilitat presentava aspectes que a nosaltres ens semblaven interessants, no? L'optimització de serveis, tot el que era dins de la piscina, dins dels serveis.
És a dir, que us alineeu amb aquells que creuen que primer calia començar per la instal·lació pròpia, que no per les pistes de pàdel o per un equipament extern
exacte.
A la instal·lació, sí?
Sí, sí, exacte. I en tot cas, jo el que deia respecte a les pistes de pàdel és que, torno a insistir, com ha sigut la pressió de la gent, la que ha pogut moure literalment les pistes de pàdel cap a una altra ubicació per buscar una solució més o menys consensuada i pactada, doncs només cal felicitar doncs, a aquests veïns i veïnes. Però ha sigut un clam. Quan ha sigut un clam, llavors s'ha mogut la peça. I això és el que no pot ser. Perquè això torna a posar en evidència que no s'havien fet bé les coses. I l'autocrítica jo no la veig per enlloc. No la veig per enlloc. És a dir, el que s'ha fet perquè no quedava un altre. I en tot cas, tornem a fer les coses una mica a posar el carro davant dels cavalls. És a dir, fem una cosa i si no està bé, ja la tindrem enrere. Masia Campera Mestres, Escola Pia, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, hi ha una falta de previsió i una falta de consulta cap a la gent afectada.
Amb les pistes de pàdel hem arribat a les 12. Carme Gasulla, gràcies.
Moltes gràcies, Vicenç.
En una propera ocasió, Rodo de Portaveus que tornarà a començar. Demà hi tornem a les 9. Que passin un molt bon dijous. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.